El formenterer de 29 anys, Agustín Padilla, és pilot de primera i acaba de tornar d'una expedició a l'Antàrtida, just quan està a punt de convertir-se en capità de la Marina Mercant. I ara mateix el tenim aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Illa. Agustín Padilla, benvingut.
Bon dia, bon dia.
I moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
De fet, ja pensant en la pròxima missió, no?
Sí, 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 queden dues setmanetes. En dues setmanetes tornem al barco una altra vegada.
Cap a Galícia, Vigo...
Sí, i ara mos quedàvem per Vigo. El barco, la campanya que hem fet a l'Antàrtida ha estat per preparar tot i veure que tot funcionava. Hi ha cosetes que no, perquè el barco és completament nou i aprofitarem ara l'estància a Vigo per reparar i ficar-ho tot a punt.
Molt bé. Bueno, recapitulem una mica. Com va començar la teva història de passió i professió amb la mar?
Pues va començar una miqueta de rebot. Jo quan estava estudiant aquí al segon de batxiller, el vaig deixar per diversos motius. I jo en aquell moment estava sortint amb una lota a Tarragona i jo volia marxar de l'illa i estar a prop d'ella. Vaig intentar estudiar pilot d'aviació, que era el que sempre m'havia agradat, però el papa m'ha dit que si vaig deixar batxiller, el de piloto, com que no. Així que vaig veure que feien el patró d'altura, que és un grau superior, una FP, i res, me vaig matricular, vaig començar a estudiar, me va començar a agradar el que era estudiar nàutica i aquell mateix estiu vaig començar a treballar aquí de mariner, fent Eivissa a Formentera. I vaig veure que sí, que això era el meu i que m'agradava i volia pujar. I així, poquet a poquet, vaig anar pujant fins ara.
Escolta, de totes formes, la mar t'agrada, però la mar és molt exigent, no? Molts dies lluny de casa, condicions, en algun cas, molt hostils.
Sí.
Com maneges això?
Jo crec que la meva sort està que anant poquet a poquet. O sigui, no ha començat als barcos grans, estan fora molt de temps. Vaig començar primer a saber que era un barco aquí, i després fent campanyes curtes, encara així he fet campanyes d'inclús 6 mesos sense estar a casa, del tirón, i això és complicat. O sigui, per molta preparació que puguis arribar a tenir, i arriba un punt que al cap dius, uf.
Clar, al final un barco és limitat, i els companys són els que són.
Sí, 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 sí. I sobretot quan estàs als mercants, que ja sí que hi ha molt poqueta tripulació, és quan més ho veus, perquè tens 10, 11 persones com a molt, a un barco, encara que sigui molt gran, això sol ser la tripulació que hi ha. I, claro, els primers mesos estàs bé, però quan dus 4 mesos amb 11 persones ja t'has de la història de tothom i has tornat a escoltar-ho tot una altra vegada. Entonces, de saber estar amb tu mateix i d'allar-te una miqueta, però, bueno, és algo que es du bé.
Com ho fas, aquesta estona d'estar amb tu mateix? Què t'agrada fer? Llegir? Jugues? Et connectes per internet?
Sobretot llegir. M'agrada llegir molt. Escriure també. I anar al gimnàs. El barco sol tenir gimnàs i fer esport és una eina molt bona per aquestes situacions.
Clar, i tant. I tant.
És una eina molt bona.
Quina va ser la teva primera experiència embarcat?
Embarcat com a tal va ser aquí, a Mediterrani Vitiusa, quan encara era Mediterrani Vitiusa, de mariner. Vaig començar aquí i va ser arribar al barco i, clar, jo havia estat moltes vegades al barco com a passatger, però mai treballant i vaig dir, i ara què hago? Però, bueno, va estar molt bé. Va estar molt bé, va ser tot un estiu sencer i guai, és una experiència, o sigui, m'havia sentit com que estava al meu medi. I després navegant fora d'aquí va ser un oceanogràfic, i també vaig veure que aquell tipus de barco era el que jo realment volia fer. Després va ser de pràctiques allà. I després vaig estar en més barcos de pràctiques, vaig estar en un buque hospital, vaig estar també a un mercant, a un granelero, i de totes tres vaig quedar amb els buques oceanogràfics.
De fet, amb aquest vaixell oceanogràfic, amb aquest vaixell ha fet aquesta missió a l'Antàrtida. Explica'ns això un poc. L'Antàrtida estem parlant del Pol Sud.
Sí.
Primer, només per arribar allà ja deu ser...
Ja és tot un bon viatge. Si nosaltres vam sortir des de Vigo, tot i que el barco té la base a Càdiz, el barco estava a Vigo. Vam baixar fins a Punta Arenas, a Xile. Varen ser 25 dies de travessia. A Xile van estar un parell de dies d'escala per fer provisions, perquè marcassin científics i demés, i després van baixar a l'Antàrtida, que van ser 3 dies més de viatge. I a l'Antàrtida vam estar 20 dies, més o menys, i una experiència brutal.
Com és allò?
Allò és un altre món. Allò és com estar a la lluna. No he estat mai, però imagino que serà alguna cosa així. Si arribar i obrir les persianes del camarot i tenir davant un glaciar, i al dia següent un iceberg enorme, i cada dia és un paisatge distint. I sobretot per jo a nivell personal, jo des que vaig començar aquí a navegar, Vaig llegir un llibre de l'Ernest Shackleton, que era un explorador polar que es va quedar atrapat al gelo i va aconseguir salvar tota la tripulació. Vaig quedar amb aquella espinilla d'arribar algun dia allà baix. O sigui que ja a nivell personal, el fet de ser conscient de que ho havia aconseguit, meravellós. Però després també pels paisatges. És un lloc molt guapo, ple de vida, és molt pristín, deixa sense paraules.
Ple de vida, eh? Què vas veure?
Hi havia moltes ballenes, de tot tipus, pingüinos per rebentar, moltes foques, i després veure el joc tan natural. O sigui, al final, per exemple, els únics assentaments que hi ha allà són les bases científiques, i són bases molt petites, estan fetes en contenidors d'obra, perquè te facis una idea, sí. I tens 3 o 4 mòduls i poquet més. O sigui que és quasi tot...
De totes formes, escolta'm, abans de fer el viatge a l'Antàrtida, de llegir-te la història d'en Shackleton, també déu-n'hi-do, ell va passar molts mesos aïllat a l'Antàrtida, sí. Després de que el seu vaixell, l'Endurance, doncs quedés justament, col·lapsés arran del gel, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres, bueno, el barco en què estic jo ara és un rompehielos, sí. Que no és el mateix barco que vaig començar les pràctiques, és un altre. Tot i que aquell barco també, quan vaig embarcar just, venia de l'Antàrtida. Allà encara no vaig poder anar, però a l'Odona on estic ara sí. I nosaltres va veure una mica que també ens van quedar ja mig atrapats, entre
cometes. Atrapats pel gel, sí, sí.
Una miqueta, sí. Però amb la sort que el barco està molt més reforçat que no pas el del Shackleton. Van sortir.
Com és un trencagels? Quina, diguem-ne, especificitat, quines característiques té respecte a un altre barco?
Sobretot el casco. El casco està reforçat pel gelo i el que no estic jo ara no ho és tant, perquè hi ha 7 categories i d'aquestes 7 categories nosaltres som el que menys rompegelos som, però després, per exemple, un rompegelos puro, per exemple, la Pro la té com si fos una cuchara donada la volta.
Ah, sí?
I amb aquesta forma el que fan és puja la proa dalt del bloc de gelo i pel propi pes del barco és com es romp el gelo. Clar. En el cas d'on estic jo, ara li tenien que donar un cop, molt a poc, això sí, a un nus, nus i mig, perquè si és més ràpid tremola tot. I un nus i mig són 3 km per hora,
sí.
O sigui que és molt poquet a poquet.
Has de fer un cop al gel, sí, i anar obrint bretxa, no?
I anar obrint bretxa, sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Escolta'm, i la teva missió en aquestes embarcacions, tu ets, abans ho dèiem, pilot de primera, què vol dir això? Què és el que et toca fer?
Vale, bueno, jo soc pilot de primera, que és el títol que tinc, i jo al barco ara mateix estava embarcat de segon oficial. I jo com a segon oficial estava encarregat de tot el que és els papers del barco, tota l'administració, de tot el que és tema navegació, fer les derrotes, ja no tenim carta de paper. Ja...
Tot és digital, eh?
Ara ja tot és digital. Tenim 2 ECTIS. L'ECTIS vendria a ser com si fos un Google Maps, així sí. Per la gent que no navega. Tenim 2 sistemes, doncs fer allà les rutes, i no és com el Google Maps que li dius vull anar de Punta Arenas a l'Antàrtida i te fa, no. Has de mirar-ho tot. Després també tenim moltes publicacions nàutiques, derroteros, llibres de faros, tot això també ja és tot digital. I mantenir tot el dia, tot actualitzat. Sí que és molt senzill, perquè al final, com és tot electrònic, amb un clic ho tens fet, no és com abans que tenies que descarregar-te totes les actualitzacions, anar llibre per llibre, fent-ho a mà. Però bueno, i també m'encarregava del sistema de comunicacions del barco, per la ràdio i això. I després les guàrdies de navegació. Nosaltres treballem per guàrdies, fem 4 hores de guàrdia, tenim 8 hores de descans, 4 hores de guàrdia i així.
La guàrdia què vol dir? Està amb el timó?
Sí, està al barco. Està al timó, està al pont, vull dir.
Està al pont i per si passa alguna cosa, no?
Exacte, i important del barco.
Clar.
Important del barco. Per exemple, ara aquí a l'Antàrtida hi havia moltes... O sigui, normalment sol navegar amb el timó, amb el pilot automàtic.
Sí.
Aquí a l'Antàrtida, amb tot el gelo, els icebergs i demés, hi havia moltes vegades que timó a mà. Tenies que passar mai i maniobrar a mà. Perquè era massa segur.
Clar.
Era massa segur. Perquè te facis una idea, el barco des de la línia de flotació fins a dalt de tota la darrera antena eren 35 metres que tenia. De calat aeri. I quan passaves entre 2 icebergs que eren més grans que el barco i te feien sombra, deies, uf, millor dobre el barco a manos i cosa.
Ja. Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, i tempestes?
Tempestes, alguna ha agafat. Al final sempre s'agafen. En aquest viatge vam agafar sortint de Vigo, A la sortida de Vigo sí que vam agafar 2-3 dies de mal temps, i la pitjor va ser l'any passat. Sortint de Xile, estava un altre barco, i m'ho anàvem de Xile a Polinèsia Francesa.
O sigui, al Pacífic,
al Pacífic, sí. I sortint de Xile vam agafar 10-11 metres d'ola.
10-11 metres d'onada?
Sí.
Buf.
I es nota.
Com encares una situació? Perquè això deu durar hores, no?
Sí, i dies, també. Al principi estàs molt fotut, sobretot si dues molta estona sense navegar o el barco no ha estat així a mal temps, els primers dies el cos està raro. Encara que no te mareggis, sí que el cos està que no s'acaba de fer. Quan durs ja 2-3 dies donant bandades, allà ja el cos s'ha fet. És incòmode, perquè, per exemple, estàs dormit i estàs al catre i t'estàs movent.
O sigui,
no és com quan estàs a casa, que després també ho enyores. O sigui, quan hi ha un poquet de moviment, aquest moviment te quedes a dormir, com els bebès a la cuna.
És com un bressol, no?
Sí, sí, sí. Però quan amb 11 metres d'ola...
No, tu diràs, no. I no tens por?
No. Mentre el barco funcioni, no tinc por. L'única vegada que he arribat a sentir por va ser una vegada... No havia tant de temporal, sí que hi havia una miqueta, i la màquina es va trencar, i allà sí, perquè no aconseguien arreglar la màquina i el mal temps mos duia contra la costa. I, clar, allà, si te'n vas a les roques, sí que és perillós. Si estàs enmig de la mà, pot arribar a ser-ho, però si no tens res contra el que xocar-te i tal, estàs més segur.
Com ho veu arreglar, això, de la màquina?
Els mecànics.
Finalment van aconseguir que s'engegués la màquina, sí, i veu tirar mar endins.
I fora, sí. I mos van allunyar.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Escolta, la menjar és bo a bord o què?
Sí, és molt bo.
Ah, sí?
És molt bo. Es menja molt bé.
No us donen ranxo, eh?
No, es menja molt bé. Vaig estar en les dues tripulacions que té el barco, perquè nosaltres feim 40 dies al barco i 40 dies a casa. Això implica que sí o sí ara de tenir dues tripulacions. O sigui, hi ha dos de tot. I amb les dues tripulacions, els quatre cuiners, hi ha dos cuiners per tripulació, perfecte.
Molt bé.
Perfecte. Et tasca molta sort.
Escolta, i com dormiu? Tens una cabina pròpia o com va?
Sí, tenim camarots propis. Una de les avantatges que té aquest barco en el que estic ara és que tota la tripulació té la seva pròpia cabina, inclús els mariners, perquè avui en dia encara hi ha molt de barcos que els mariners els toca compartir. Mm. Nosaltres com a oficials no, és molt rar que un oficial ja tingui que compartir camarot, però marineria sí, moltes vegades els fa falta, i en aquest no. I el barco està molt preparat, perquè com està pensat per estar sobretot a l'Antàrtida, a l'Àrtic, i així, el que ara teníem el suelo radiante, teníem per calentar les tovalloles...
Wow.
I està molt pensat perquè la gent treballi còmoda, però després de treballar també estigui còmoda. Clar. Pensa que al final, per molt que facis només 8 hores, que encara sempre se fa més de treball al barco, estàs 24 hores allà.
No, clar.
És la teva casa.
Escolta, hi ha una cosa que sempre portes en la teva cabina quan navegues, que és aquesta... Això que m'has portat avui, explica el que és.
Això d'aquí és la bandera de Formentera. Aquesta d'aquí.
Sí, sí.
Que ara ja té el parche de l'Antàrtida, de la primera campanya del Odon de Wen. I aquesta bandera la duc en jo des que vaig començar a navegar fora d'aquí de Formentera. Per si algun dia anava a l'Antàrtida, tu i la bandera de Formentera a l'Antàrtida.
L'has portada, eh?
Sí, claro. Sí, sí. De fet, tinc una foto allà a una de les bases que no vaig fer a la bandera. Perquè no sé si algú de Formentera ha anat abans o que jo a l'Antàrtida no, però per si de cas...
Que quedi constància que un formenter ha arribat a l'Antàrtida i, a més, portant la bandera de Formentera,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Escolta'm, aquest món de la mar és molt d'homes?
Sí, la tendència va canviar un poquet a poquet. I sobretot, per exemple, ara els buques oceanogràfics, el que és la part científica, sí que hi ha més dones que homes, però el que és tripulació encara són més homes que dones. A la carrera, per exemple, vam estudiar un parell de dones i, de fet, de la meva carrera, hi ha dos que estan navegant, tres dones que estan d'oficials, i o sigui que sí que poquet a poquet hi ha més dones. Jo, per exemple, també quan vaig començar a navegar, la primera patrona que vaig tenir va ser una dona.
Mira. O sigui que a poc a poc
hi ha més dones a la mà.
Deu quedar feina per fer, no, per això encara?
Bastant, perquè encara escoltes comentaris que dius, Déu-n'hi-do.
Sí o què?
Sí, sí, sí.
Què fas quan sents aquests comentaris?
Pues, és que depèn. Si és algú que està per sobre teu, no pot ser massa cosa. Però si és algú que està per sota teu, pues, encara que sigui més gran que tu, sí? Intentar reeducar-los i canviar-los aquesta idea.
És difícil, això.
És complicat, és bastant complicat. Però bueno, poquet a poquet, ja amb paciència.
Déu-n'hi-do, avui estem aquí amb en Agustín Padilla, ja ho veieu, doncs navegant d'ofici, ve de l'Antàrtida i ara doncs que d'aquí un parell de setmanes que afronta una nova missió, però en aquest cas
més tranquil·la, sí.
Més tranquil·la, no? O sigui, serà una terra ferma, no, perquè estareu al barco, però gairebé, no?
Sí, ens tocarà sortir encara així a provar equipos, però també aquest barco té un robot autònom que es sí. diu Hugin. I també hem de sortir a provar el robot.
Ah, com un submarí, diguem-ne.
Sí, sí, sí. Té la forma com si fos un torpedo i el que està programat és sobretot per fer una cartografia molt precisa del fons marí. Pot baixar fins als 6.000 metres de profunditat. Va ple de sondes i de càmeres i te fa un mapeado amb una resolució molt alta del fons.
Escolta, i tu que navegues en aquest àmbit ja professional i per mars de tot el planeta, quan vens aquí i veus com es navega aquí, què penses?
Bueno, a veure, aquí al final...
Sobretot a l'estiu, que hi ha més tinglado, diguem-ne.
Pues aquí la diferència està entre, per exemple, jo a l'Antàrtida tenia els gelos, que és més fàcil de maniobrar perquè no es mouen ràpid. Aquí tens els que fan la línia, amb els ferris, tenen 100.000 barcos petits d'esbarjo que no saben navegar i és més complicat.
Imprevisible, no?
Sí, 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 o sigui que en aquest cas és més complicat. I després a l'hivern que tenen quasi tots els dies o mal temps d'una banda o de l'altra. Són formes molt distintes de treballar. Sí que sé que, per exemple, aquí la ruta són mitja horeta, 40 minuts, i jo, per exemple, pues, el que vos he dit, quan m'he sortit de Vigo fins a Xile són 25 dies de ruta.
25 dies pel mig de l'Atlàntic, eh?
Sí, sí, sí. I això és molt avorrit.
Clar, fins a Xile has de fer el Cabo de Hornos, no entenc?
El Cabo de Hornos van passar proper quan van tornar de l'Antàrtida a Ushuaia. Van passar a 20 milles. Sí, sí.
Com és travessar tot l'Atlàntic? Et vas trobant... Ho dic perquè es parla molt d'això de... Si sí, el mar de los sargazos, no? amb aquestes algues flotant, cada tant en tant trobes un contenidor flotant, brossa...
Brossa com a tal no he vist, contenidors flotants tampoc. Aquestes algues sí, sobretot a l'Equador. Les he vist dues vegades, ara quan baixaven, i fa un parell d'anys que una altra oceanogràfica van a fer una campanya a Angola, van sortir des de Tenerife, i això, la banda de l'Equador està ple, però bueno, això pots passar per sobre que no li fa res al barco. I la brossa no l'he vista, i també m'han demanat vegades si he vist la illa de plàstic famosa, jo no l'he vista. Sí que és cert que vagis on vagis trobes brutó.
Ah, sí?
Sí.
A l'Antàrtida hi ha brutó?
A l'Antàrtida, per sort, no hi ha tanta, però sí que han trobat brutó.
Brutó vols dir una llauna, coses d'aquest
sí, tipus? Sí, plàstic, sobretot plàstic.
Plàstic,
sí. Hem passat, per exemple, vaig estar a Papua Nova Guinea també amb un altre barco. I allà el problema ve una mica també per la cultura. O sigui, la cultura que tenen de netejar i de cuidar el medi ambient no és tan com la que tenim aquí.
Recordem que a Papua Nova Guinea estem parlant de l'Oceania, no?
Sí, sí, sí. I, clar, anaves per la platja a Tolones, que no hi havia ni Déu i tal, i veníem, per exemple, una canoa amb una família i tiràvem allà les coses i les donava igual. O sigui, entonces trobaves la brutó, que no era molta, però ja hi havia. A Mozambique també, a Mozambique vaig estar a una platja que era tot plàstic. O sigui que... Yeah. Tristament sí que hi ha. No tot junt, a l'oceà apropat, però sí que es veu.
Escolta, et planteges navegar aquí professionalment a Formentera i Eivissa algun dia tornar?
Sí, 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 el dia demà sí. O sigui, ara mateix que no tinc cap compromís familiar ni de res, doncs vull continuar pel món per arribar al moment que sí, que jo vull tornar aquí a casa i la millor opció és fer la ruta Eivissa a Formentera.
Agustín Padilla, moltíssimes gràcies avui per explicar-nos la teva història personal i la teva passió per la mar aquí a Ràdio Illa Formentera. Res, esperem que algun dia, quan estiguis navegant per aquests mans en aquestes mars tan llunyanes i a vegades tan hostils, doncs ens puguis escoltar i que un trosset de Cateua t'acompanyi.
Pues moltes gràcies. I ja alguna vegada ho has escoltat, alguna entrevista que heu fet, així que com després la pujau a internet, aprofito i la fico a la guàrdia. Així que sí, pues escolt.
Una abraçada.
Moltes gràcies.